Aquest senyal que em fas, Carlos, és que...
És que ja...
Estem ja...
A l'aire, no?
Bueno, disculpeu la veu perquè està agafada des de fa una setmana. Aquesta veu ja és tendència aquest hivern de tenir la veu nasal i de poder parlar poc perquè falta l'aire.
Estàs a la moda.
Estoy a la moda, sí, sí. Per tant, escolta'm, estalviem temps. Llavors, si de cas comencem el programa ja.
Pa'lante, no? Como los de Alicante.
Bon dia, no? Per cert, que no t'he dit res. Bon dia.
Bon dia. Good morning.
Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa La Redacció. Un programa amb muntatge musical de Carlos Lecegui.
La Lola, que la tenim aquí prenent el solet a la terrassa. El 8 de març, tu saps què se celebra? Bon dia, Lola.
El Dia del Padre, no?
I la coordinació de Carles Díaz.
No.
8 de març, a veure, cap a l'altra banda.
No lo sé. Ah, el de la mujer. Vale, sí, el Dia de la Mujer.
És provar, no? És...
Un lapsus.
Me la jugo. En fi, és 6 de març de 2026, edició número 58 d'aquesta redacció 2.0, saludant des de l'estudi 1 de Ràdio Castellà. En aquesta jornada, avui diríem que seria la que aquí Castellà es fa servir per celebrar el Dia de la Dona, perquè com que cau en diumenge, doncs tot plegat, doncs avui ens hi posem ja les piles i comencem amb els actes. Aquí, com que parlem de setmana en setmana, canvien moltíssim les coses i, aviam, d'entrada, el temps segueix igual que la setmana... O sigui, acaba de connectar-te, Carlos, sisplau.
Ara, sí, vam tenir un veranillo
qui
també
recorda,
la setmana passada.
Qui se'n recorda d'això ja?
Del què?
D'aquests dies de sol que va fer.
Ja no, ja està, sol, ja s'ha acabat.
Frugaz com el veranillo de Sant Martín, que ja sabien en una de les seves cançons.
Vale, pensava que era una rima.
No era una rima. Bueno, i l'actualitat geopolítica, que us he de dir? Doncs...
Una merda, una caca, guerra caca.
Moltes coses caca, d'aquesta setmana.
Sí, missils caca, Trump caca també.
Trump
tot,
caca.
Tota la merda se'n va. O sigui, tu que depèn com dius que vols salvar el món tirant el plàstic al groc,
sí.
Però és igual, o sigui, estan tirant missils.
No, saps allò que deien de petites accions fan el canvi, no? És a dir, que tu reciclis... No, perdona. Sí, sí.
President alemany caca.
Per què?
No sé. Això diuen, no? Per què això?
Perquè ha donat suport a Trump.
Ah, per això.
Perquè ha criticat Pedro Sánchez, ha criticat el president espanyol.
Trump, caca.
I ha estat el primer líder que ha rebut el president Trump després de l'inici del conflicte amb Iran.
Mobile World Congress, caca, també.
També caca,
Trump,
sí, sí.
Caca.
El Mobile World Congress...
Trumpesta. Trumpesta que fa, és que...
Bueno, va.
Estem quasi en alerta,
quasi en alerta, sí, amb el vent que tenim i les pluges, i sobretot a l'Empordà també, l'estat de la mar. En qualsevol cas, que no som meteoròlegs pas nosaltres, aquest 6 de març, justament quan se centren els actes al voltant del Dia de la Dona a Castellà, de fet, en són 15 els actes que es donen a terme, aquesta tarda a les 17 hores, a les 19 hores, perdó, a les 7 de la tarda, coincideixen dos actes que semblen una mica com si estiguessin contraprogramats.
No? Sí.
Aquí...
Què ha sigut la idea?
En qualsevol cas, parlarem amb una de les integrants d'un acte d'aquests.
I l'altre.
Li podem preguntar, Vinga, qui farà la lectura del manifest és la Neus Segalés, que a la vegada és també integrant del col·lectiu Art 08211, que posaran en marxa l'acció cultural col·lectiva als carrers han de ser segurs. Això serà diumenge al matí de 10 a 12 i la mateixa Neus Segalés ens ha explicat en què consistirà aquesta iniciativa.
Aquest diumenge a les 10 del dematí, al Calissó, fem l'activitat o la reivindicació als carrers han de ser segurs. Tot això s'emmarca dins de les activitats del 8M. Tradicionalment havíem estat fent el projecte Veus i creiem que era el moment de convidar la ciutadania a participar d'aquest projecte. Llavors, el que consisteix és, ens posarem i ocuparem els carrers, si el temps ho permet, per dibuixar, pintar cadascuna amb la seva tècnica, amb la que prefereixi, amb la que se senti més còmoda. I llavors, a totes aquestes creacions que fem ocupant aquests carrers que volem que siguin segurs per les dones, acabaran penjats en una exposició que durarà un mes al Calissó.
La Neus també ens ha explicat el perquè d'aquesta activitat, que sembla que no es limitarà, ojo aquí, a artistes castellarencs. Aquí les propostes poden venir de fora, clar que sí.
És una manera de teixir xarxa, de fer comunitat. Hem convidat a diferents col·lectius, tant de Castellà com de Sabadell, i esperem que sigui doncs, una jornada, a part de festiva, reivindicativa, sobretot, donat que és el 8M.
I explicat això, passem a parlar amb el Julià, que ens faci veure què és el que tenim a la portada de l'actual. Vinga, va, connectem amb la redacció, tira'm allà el codi Morse, Carlos, que m'agrada molt això. De...
A veure si el codi Morse el sent el Julià o no, perquè últimament està com absorto amb la feina.
Estàs fent temps, no?
A veure si codi Morse... Com serien Morse i Julià?
No tinc ni idea, no.
Perquè no són ni la S ni la O, que són els únics que sé com és amb codi Morse.
I com és?
Algo així, no?
Com?
Pum, pum, pum. No. Pum, pum, pum.
Donar-li cops al micro és el menys radiofònic.
Estic fent morse. Pum, pum. Com és SOS en morse, Julià? Tu no sé si ho controles, això.
Punt, ratlla.
Punt, ratlla, punt? O sí. Punt, ratlla, ratlla, punt?
O sigui, punt, punt, ratlla, punt? No seria SOS?
Bé. Ha de ser senzill, perquè, no?
O ratlla, punt, ratlla.
Punt, ratlla, punt.
Bueno, investigarem. Investigarem.
Sí, sí, ja pots fer-ho.
Tenim un moment que necessitem més que res.
Enviar un codi SOS, no? Amb algun lloc, amb el mort. Sí, clar, clar, molt necessari. Julià, va, què tenim a la portada l'actual aquesta setmana? Explica'ns,
doncs,
bon dia.
Tenim que s'ha acabat el Bram.
Amb èxit, no?
Amb èxit de 3.500 espectadors. I la portada doncs, l'ocupa l'homenatge que es va fer al Pere Joan Ventura, una mica podíem dir el moment culminant d'aquesta 18a edició del Bram. I també parlem, en aquest cas, de tot el que hi ha al voltant del 8M. No oblidem que justament ja aquest divendres doncs, és una miqueta doncs, el dia més potent a nivell d'actes a Castellà, però que s'aniran succeint gairebé durant tot el mes de març, diverses xerrades, activitats, però bueno, avui tenim la lectura del manifest aquesta tarda.
I... A la sala... De,
a l'auditori, no.
No, a la sala de petit format, perdoneu.
A la sala de petit format.
Sortir ara.
Sí. Sí, sí, sí.
A les 7 de la tarda amb la Neus Segalés, que serà qui farà aquesta lectura del manifest, amb qui hem parlat ara fa una estona.
Doncs per aquí va la cosa.
Molt bé, doncs molt centrat amb el Dia de la Dona i amb el,
sí, exacte.
Amb la prema en portada.
Sí.
Doncs gràcies, Julià.
De res, que vagi molt bé.
Igualment, gràcies. Vinga, i ara nosaltres fem una petita pausa perquè de seguida ens posarem en un d'aquests actes del Dia de la Dona. Serà el que es farà avui a les 7 de la tarda a la fàbrica en les Veus d'Espàcia, que fan una mena de Trivial, un podcast en directe interpel·lant la gent que hi vagi. Molt interessant això, parlarem d'aquí una estoneta. Doncs això és el que passa quan s'uneix el col·lectiu Espàcia i la fàbrica, tot plegat doncs, per proposar això que està tan de moda aquests anys, que és fer un podcast, tot i que aquí els boomers li dirien fer ràdio, no, Carl? Bueno, no sé, tu ets millennial, sempre em faig un lío amb això, tu què ets?
Jo sóc més jove que tu, és el que compta sempre.
Això està claríssim, això ho veu, fins i tot a nivell radiofònic també es nota que ets més jove, Carlos, eh? I qui són també molt joves és qui tenim a l'altra banda del, no sé si no telèfon, sinó el WhatsApp en aquest cas, que són la Mireia Menchen, la Maria Betson i la Gina Rocher, o Roger, o Gina, no sé com dir-te el cognom. Com ho he de fer?
Nosaltres el diem Roger, tot i que hi ha gent que el pronuncia diferent.
Va, doncs Roger. Totes tres que sou les Veus d'Espàcia, eh?
Sí.
Molt bé, molt
nosaltres,
bé.
Nosaltres, el col·lectiu Espàcia, i tenim el podcast de les Veus d'Espàcia.
Molt bé, que avui fareu, una, que és una edició especial, això que feu avui a les 7 a la fàbrica, no?
Sí, no sé, nosaltres, el nostre podcast de les Veus d'Espàcia forma part com de les nostres activitats habituals, bueno, activitats, bueno, sí, habituals, i normalment fem capítols com més generals, tot i que a vegades fem coses més centrades en dates específiques o coses concretes. I llavors el que farem, pues això el dia 6, demà, avui, no ho sé ben bé.
Avui.
Vale. És especial 8M, i llavors ens centrarem en coses específiques del 8M. I llavors també és especial perquè el gravem en públic en directe i no som nosaltres tres tancades a l'estudi com fem habitualment.
Home, això li dona un punt, no? Jo recordo, no sé, va ser l'any passat que vau fer el Calissó, també vau fer Un podcast semblant?
Sí, potser... l'any passat el vam fer també el Calissó, també pel 8M.
Sí.
Que també ens va agradar molt, va estar molt bé, el que passa que el Calissó, clar, al ser un espai tan obert amb tanta gent i sent un divendres a la tarda, clar, hi havia molta gent que no estava per escoltar-nos a nosaltres i al final hi havia molt so de fons i tal, que hem preferit fer-ho en un espai una mica més tranquil.
Doncs us he de dir que jo hi vaig ser i, no sé, a mi em va fer la sensació que tothom hi estava molt pendent, eh? O sigui, va ser un gran èxit, diguem-ne.
Me n'alegro, que des de l'altra banda, si nosaltres va haver-hi moments que una mica nervioses per si no s'escoltava bé, llavors me n'alegro que ens diguis això.
Sí, sí, a més el públic també que va força participatiu i va riure força, és a dir, diguem-ne que l'enfocament que feu també és de denúncia, però tot això, diguem-ne, vestit d'una manera d'entreteniment, no?
Sí, clar.
La nostra idea també és que arribi, i moltes vegades perquè arribi aquesta denúncia, aquesta reivindicació, ho hem de fer una mica des d'aquesta clau, sí.
Uh-huh. Escolta'm, teniu el guió ja preparat, ja ho heu muntat això, o com ho teniu?
A mitges.
Els nostres guions sempre són molt tancats, sempre fem unes parts similars, una introducció, i sempre tenim tres parts i acabem sempre amb el final, que fem unes preguntes als nostres followers a Instagram i llavors sempre diem les respostes. Però aquest és especial, aquest podcast.
El títol exacte com seria del podcast d'avui? Perquè és allò que no, és les coses que no ens hi han explicat, que no hem arribat a saber, no?
Sí, correcte. Una mica el que hem volgut fer és donar-li una volta al que ens acostuma a passar quan fem trivials, que la gent si ens diu, ui, aquesta pregunta jo no me la sabia, clar, nosaltres ens la sabem perquè les preparem i així també aprenem, evident, moltes coses, però aquesta vegada hem volgut precisament posar-nos a prova a nosaltres mateixes i fer-nos preguntes entre nosaltres i funcionarà una miqueta així el trivial... I podrem participar, perquè tampoc participem mai nosaltres els trivials, activament.
Mm-hmm. I per què?
Per això...
Digues.
No, dic que per això l'hem posat trivial, el que no ens van explicar, perquè gran part del que fem nosaltres és parlar sobre la criptogínia, que és aquesta eliminació de les dones durant la història, i llavors al final totes les nostres preguntes sempre van del que no ens van explicar, que moltes vegades no apareix al currículum educatiu, o a les sèries, o a les pel·lícules, cada vegada més, però quan nosaltres érem petites segur que no, que hi ha algunes de nosaltres que no som tan joves, encara que potser ho semblem, i llavors hem volgut... fer-nos preguntes sobre aquest tema, que és el que ja fem al col·lectiu sempre.
Ah. I sí, per això també són una mica difícils les preguntes, perquè al final, com que és informació que no se'ns ensenya en l'educació pública i el dia a dia, doncs això, per això són difícils i per això també ens volem posar a prova nosaltres.
Aquesta informació, i justament que parlàvem de si som joves o no som joves, bé, creieu que els canvis generacionals noteu aquesta falta d'informació que potser fa anys ara sí que es dona a les aules o...?
Crec que cada cop es dona més, però mira, pel 25N, que també vam fer el podcast en directe i en públic, jo sóc especialista en dades en perspectiva de gènere i vaig mirar una mica el currículum educatiu i he de dir que no ha millorat tant com potser ens semblàvem que sí que... potser ens esperem que ha canviat, però realment el percentatge de dones que continuen apareixent en el cas de científiques, de literatura, encara és molt, molt baix. Per tant, potser ho sembla més a la cultura popular, com a les sèries, a les pel·lícules, que sí que és veritat que cada cop hi ha més directores, més actrius protagonistes, amb una trama més interessant, però encara creiem que el currículum educatiu encara falta.
I tot plegat es diu criptogínia, heu dit, que es deia?
Mm-hmm. Sí.
Uh-huh. I això... Bueno, més o menys ja ho he explicat, no? Però per què creieu que en saben tan poc? És a dir, també fins i tot hi ha gent que... Hi ha dones que, tot i estar sensibilitzades, dones o mestaners, encara mantenen aquesta manera sexista d'explicar, potser per tradició. Ara ja no parlo de l'educació, jo parlo dels mitjans de comunicació, potser.
Sí, jo crec que al final el que passa és això, que han estat les dones amagades, dones que han fet coses molt rellevants per la cultura i per la història en general de la humanitat, que fins i tot si et consideres una persona feminista, potser quan penses en X professió o en X disciplina, és igual, qualsevol fet històric, primer penses en homes que no pas en dones. Però això té a veure amb el nostre, amb la nostra manera de créixer i la nostra cultura, bàsicament. Vull dir que no és una cosa activa, sinó que és una cosa inconscient, però per això estem
grups com nosaltres, que el que volem és això, doncs que cada cop que pensis en una persona científica no pensis en un home, sinó que puguis també tenir referents dones.
Ara fa poc he escoltat una enquesta que deien que cada cop el jovent està més decantant-se cap a l'extrema dreta, fins i tot, perquè fa intenció de vot i també, de fet, amb els pensaments això. Ens juguen molt a la contra, no?, el fet que hi hagi aquesta deriva de gent jove, que justament se suposa que haurien d'estar en aquest moment reivindicatiu de rebel·lia, no?, que és la postadolescència, que encara, o sigui, que se'n vagin cap al cantó oposat. O potser creieu que el ser rebel ara mateix és fer justament el que estan fent ells?
Justament demà, aprofitant, i no és casual que vulguem fer a la fàbrica aquest podcast, precisament és degut a aquest resultat d'aquestes enquestes, i demà precisament començarem parlant d'aquesta enquesta, perquè crec que és important també que els joves, que potser des de les notícies no els hi arriba, que puguin saber què passa amb aquestes enquestes. I el que és important, i des de la perspectiva de les dades, és desagregar aquestes respostes per sexe, perquè aquí està sobretot anant cap a l'extrema dreta són els joves, els nois joves. Cada cop hi ha més, i una de les dades que volem destacar és que cada cop hi ha menys persones i menys nois joves que s'anomenen com a feministes, però sí que hi ha una gran majoria que pensa que les dones estan en desigualtat. Per tant, potser són els conceptes que estan fent arribar a través de les xarxes, com que ser feminista és dolent, i en realitat ser feminista és voler les mateixes condicions per les dones que pels homes, i des de l'extrema dreta hi ha aquest missatge molt potent d'anar en contra del feminisme, i en realitat és cap a la igualtat. Llavors, és molt important veure aquesta diferència entre nois i noies dins d'aquest context, però sí, òbviament, que estan en un moment de plena expansió, tot i que tard o d'hora jo crec que des de l'altra banda col·lectius com el nostre estan reivindicant l'altre paper, que quan més extrema dreta, més nosaltres reivindicarem.
El problema és, crec, bueno, un dels problemes crec que jo que és menys llaminer pels mitjans de comunicació parlar de col·lectius com el vostre, o fer-ho d'altres que són d'extrema dreta, saps? És a dir, jo no sé com li deia això en estadística, es deia un cas aberrant, és a dir, quan alguna cosa surt de la norma, doncs llavors en parles d'ella. I normalment ho fan sempre de coses que tenen a veure amb l'extrema dreta, no pas amb col·lectius com el vostre, per exemple.
Estic d'acord. No, o sigui, el feminisme ha deixat de ser notícia. I estic totalment d'acord, i ara es notícia altres, en el cas de l'extrema dreta, que és que també és un moviment global. Estem parlant d'aquí, però és que és un moviment global. Per tant, ara mateix crida molt més l'atenció des d'aquest punt de vista. Però, i vull reivindicar precisament on estem i l'espai que s'estan deixant diferents entitats i l'Ajuntament de Castellà, perquè nosaltres ens sentim molt ben acollides, tant per la fàbrica, acabem de participar pel BRAM, al Bar Cultural, al Calcalissó, sempre fem moltes coses. Per tant, potser no som notícia, però sí que creiem que tenim un cercle d'influència que ja estem arribant.
I el fet de que ocupeu aquest espai i respongui la gent del públic significa que hi havia una necessitat de que existíssiu, diguem-ne.
Sí, sí, totalment. Això ens ho diuen des del principi que es va formar el col·lectiu, de que molta gent creia que era necessari tenir un col·lectiu feminista i LGTBI, i que sobretot nosaltres, el nostre eix central sempre és la cultura. Que això també és una cosa que potser ens diferencia d'altres col·lectius feministes que puguin haver-hi al poble o per la zona del Vallès.
Molt bé, i aquí també teniu el vostre espai, a la ràdio, perquè ara estem parlant de sortir fora i tot això, però vaja, aquí feu el programa ja des de fa un cert temps, i us he de dir també des del... tu, Anna, ja que estàs aquí, espera, és que tinc l'Anna Parera aquí al nostre costat, i clar, estàs aquí, sembles un florero sense parlar, doncs em sap greu també.
Anna. Però escolto, que ja, també ja, és interessant.
Ja, ja, però vull la teva companyia, deia, a nivell periodístic també, tu que també tens formació periodística, sí. Això, no sé si quan veus la feina que fan, ostres, és destacable el ben fet que està.
Totalment, sí, sí. I al final és això, no?, que també jo crec que com a municipi, no?, com a
ja estàs castellà, tenint l'orgull,
no?,
de castellà, eh?
I, home, doncs sí, com a ràdio local, no?, que elles puguin oferir no?, aquest programa i que puguin tenir aquest espai, doncs jo crec que és una molt bona notícia, una molt bona acció, no?, i tant de bo doncs pugui anar més enllà, però no?, a vegades també començant pel que tenim més a prop, no?, més proper, i així també doncs contribuïm a la nostra vila i a la nostra població.
Molt bé, doncs, bueno, per cert, ja sabeu que us han contraprogramat, perquè, de fet, l'acte de la... Sí, ho sento, és que he de treure el tema, perquè a mi m'ha sobtat moltíssim. Avui ho hem mirat i dic, ostres, què és això? Aquesta... La lectura del manifest és a les 7 a la sala de petit format de l'Ateneu. I a les 7 també
és el... Clar, jo crec que era complicat ser 8M diumenge. Llavors, al final, jo crec que totes ens hem d'adaptar a l'hora que creiem que vindrà més gent. Llavors, per això jo crec que ha passat això. És que el cap de setmana és molt complicat i al final t'has... En realitat t'has d'adaptar. I tenim un públic diferent, eh? També ho he de dir que... Sí. M'agradaria que estigués més barrejat, però el públic és molt diferent.
El públic, per cert, que pot anar allà a la fàbrica a les 7 o com va tot plegat?
És obert a tothom. A partir de les 7 estarem ja... Bé, nosaltres hi serem abans, evidentment, per preparar tot el tinglado. Però sí, a partir de les 7 la gent hi pot venir. Hi haurà un espai ja preparat. Clar, com que també volem que... Com que és una mica un podcast en format trivial, també ens ve de gust que la gent pugui participar. Llavors tindrem allà uns fulls perquè la gent pugui respondre les preguntes que anirem fent i tot això. I res, allà estarem.
Doncs ho seguirem de ben a prop. El col·lectiu... Voleu dir alguna cosa més?
Sí, sisplau, ja que ens deixeu aquest espai, ens agradaria dir també que el 14 de març fem una activitat conjunta amb la cooperativa Can Carné, al Centre d'Estudis Arxiu i Història de Castellà, i també amb la col·laboració d'Esbar Teatral, que fem una teatralització dels fets d'acusació de les bruixes, i després nosaltres fem un trivial sobre dones destacades de Castellà. I el 28 de març també fem per primera vegada un vermut amb dades a Cal Calissó, que el que farem serà parlar sobre dades de desigualtat laboral i corresponsabilitat amb dones que explicaran les seves vivències envers aquestes desigualtats.
Teniu feina a fer, Déu-n'hi-do.
Sí.
Justament. Doncs moltíssimes gràcies. Saludem a la Mireia Menchen, a la Maria Betson i a la Rina, a la Gina. Aviam si ho dic.
Rocher, ha dit abans.
Vale, gràcies per apuntar-me.
Apuntat. Gina Rocher.
Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies. Adéu. Adéu.
Entre el refredat, que no, és que no puc. Saps allò que em falta l'aire? Anna,
sí, sí.
Que no, i que sóc molt dolent. O sigui, quan jo he de barrejar el castellà i el català em costa molt. Llavors, un nom català amb un cognom castellà, no en sé.
De vegades creues el...
Ostres!
No, creu els cables a cada
els
moment,
cables.
Jo, sí.
No l'hagués relacionat gens amb castellà, això?
Rocher.
No?
Home,
no sé,
sona... Si fos en català, clar, seria TX, Rocher, no?
Rocher. Clar, no, a mi que m'ha vingut alemany, no sé per què. Rocher. Bueno, si més no, la Gina, justament Rocher, que és una jefaza...
Escolta'm,
és que jo sóc fan d'Espàcia, jo.
Ja, i m'encanta com ho fan. És que m'encanta... I a més els talls que treuen també després per publicar, saps? I saben... Dominen el jovent i elles, vull dir, dominen... Bueno, elles també són joves, vull dir, no sé com fer-ho, però...
A veure, que no compliquem això.
La perspectiva d'una persona de 50 anys que sóc jo, vull dir, veig com la gent jove puja i comunica d'una manera que és molt més fresca, més àgil, tenen molt de criteri, i això és una cosa que nosaltres, que ens hem acomodat, doncs no ho tenim. I ja està, i em fa enveja, de dir, ostres, com els hi surt això de fer-ho també? Doncs ja està, dit queda.
Hi ha una part de talent, segur, també, amb les persones, segur, també.
I passió.
I passió, totalment.
Perdona que t'he dit abans florero.
Sí, no l'has presentat gaire bé.
Ostres, saps que no ho he pensat? Clar, és veritat, potser no queda gaire bé això, eh?
Ja, queda fatal. A més, amb la gent d'Espàcia escoltant-nos.
Sí, totalment.
Els han sortit unes red flags, no? O no has dit, potser? La preguntarem.
M'acabo de convertir en un senyoro. Perdona,
ara
Anna.
Ara estan comentant, i el senyoro aquest que ha dit no sé què del florero?
Que sí que és veritat que, jo t'he de dir que, mira, ni ho he... Potser amb alguna reflexió que feien elles, que a vegades sense voler tenim, no? Tenim coses com integrades, sí, o que passem per alt, no? I que a vegades doncs, es tracta d'estar més atentes... I reivindicar també això, doncs algunes potser expressions que hauríem de deixar ja guardades en un calaix, que jo sé que no ho has fet amb mala intenció, eh?
Espera, ara podem obrir aquí un debat, però no puc dir florero?
Home...
O és perquè ets una... O sigui, jo no he pensat que és una dona i li dic florero, no, perquè alguna cosa que està d'adorno en algun moment, si no participa...
Clar, sí, sempre... sí.
a les entrevistes i, a la, i a, sempre que veig algú que no tal, li dic que està de florero.
Ja.
Perquè un atrezzo...
Clar, no, però això seria un debat, seria un debat. Jo el que, en tot cas, la reflexió que faria és que sense voler potser aquesta relació, no? Mm. Aquesta expressió de florero, malauradament molts cops se li ha dit no? A les dones que acompanyaven, no? Una mica
acompanyaven
que
homes,
acompanyaven
no?
homes o que estaven en un segon pla, no? Vale, per dir-ho sí. així. Llavors sí, sí. potser aquí és on està...
Vale. El, no? lligam que
el lligam que interpretem de forma negativa. Que jo dic, jo estava molt, en el meu cas, no m'he sentit ofesa perquè jo estava molt còmoda escoltant simplement l'entrevista i el que, no? El que anaven explicant. Per tant, no em sentia gens fora, em sentia dins en el meu espai d'escolta.
Et demano disculpes, Anna. No,
gràcies.
No tornaré a fer.
Més que acceptades.
I també la gent que ens escolti o ens vegi, demano disculpes per això. Sí, m'he de reciclar. Vale, doncs, què, passem a la cultura llavors, sí? Tenies més ganes tu que jo, quasi, de passar a la cultura. Com estàs, Anna, per cert?
Doncs mira, estic una mica amb el coll...
Sí? Sí. Ostres.
Em fa una mica mal el coll i tinc allò, saps aquella picor i que sí. vaig tenir una mica de tos, això. No tinc res més, eh? Però això sí és una mica molest.
No és inici normalment de refredats, això. A mi almenys em passa que primer la picor i el dia següent ja saps
sí?
que...
Sí, sí. De moment porto ja un parell de dies així i el nas està bé. Espero que estigui bé, perquè després està més pesat, no?, la mucositat... Bé, què t'he de dir?
Què m'has de dir? Sí.
M'encanten aquestes converses d'ascensor de cop. Sí. Aquí està, sí. bé, està bé.
Estem veient que avui estem així molt...
Com a casa. Estem...
Total.
Què tal? Doncs pues, mira, el coll una mica així, eh? Això. Sí. Ara falta que li recomanis
un remei de l'àvia. Un remei de l'àvia, dius, o unes pastilles.
De moment estic amb uns carmelets de pròpolis, saps? Allò de mel i suau. Bueno...
Almenys són bons, de gust estan bé,
sí,
no?
Sí, estan bé, correcte. Vale, sí, vale. Sí.
Doncs ara
bé, tu... no, sí, no venia a parlar d'això, eh?
Però és que si vols en parlem, vull dir que... Va, doncs, què ens expliques?
Doncs mira, us explico que després del Bram, no? Doncs ara aquest cap de setmana... Bram, exacte. Reprenem la programació de temporada estable de l'Auditori. Sí que és veritat que una temporada que, bé, doncs que estem exhaurint les entrades de molts dels espectacles, però he pensat, bé, al final són obres, són produccions que venen dins la temporada, doncs, si més no, comentar, no? Perquè aquest dissabte 7 de març a les 8 del vespre tenim una estadat amb un repartiment, no? Amb una actriu i un actor doncs, que ja són coneguts, la Míriam Iscle i el Dafnis Valduz. Ara em passarà com a tu abans, que costa a vegades de dir Dafnis Valduz. I és una, de fet, és una obra que està escrita i dirigida per el Francesc Cuellar. Ell no surt, però també el Francesc Cuellar ha estat aquí amb alguna altra producció i potser doncs, algú el coneix també perquè ha sortit, per exemple, en alguna sèrie de TV3, com ara la que fan al migdia, com si fos ahir.
Però enfocat, no? No com el Carlos.
Sí, enfocat. Tenia un paper, sí.
Tenia un paper.
Però bé, ell és,
també
en aquest cas...
Paper. Tenia un paper,
bueno, clar,
les vermelles,
que sigui
però...
secundari però o...
Tenia, no? un paper que no tenia frase ni imatge, quasi.
No. Però bé, allà hi era, no? I puc dir que no ho pot dir tothom, això.
Exacte.
Bé, doncs, honestedat va sobre una actriu veterana que es nega a rodar una escena de nu crucial i això desferma doncs, un conflicte amb el seu jove director i amic. No? I aquesta decisió doncs, amenaça a trencar la seva relació. Mm-hmm. Bé, de fet...
Metateatre, no? Això seria parlar del teatre de fent teatre, no?
Sí.
Bueno, al final estan parlant d'això... No?
Bueno, al final el teatre al final et posa en una situació, no? En una història.
Ja, però aquesta història és una obra de teatre, no?
Sí, és una obra de teatre, sí, totalment. Al final aquí diu, el sí et compromet, però el no et defineix. Uh-huh. I bé, al final, doncs, això, no? Una escena, dues mirades, mil contradiccions, no? Al final... Lliga, jo crec, també molt amb un 8 de març, no? I amb tota la reflexió doncs, segur que hi ha darrere.
Això t'ha agradat, Carlos? El sí compromet?
A tu també, eh? Sí. Sí compromet, però no el defineix.
Això mateix. Això dissabte, honestedat, entrades exaurides. Sí que és veritat que a vegades no està de més, si algú s'ha quedat sense entrades, passar el mateix dia per la taquilla, perquè qui sap, no? A vegades hi ha algú que diu, ostres, doncs, no? Venia amb un acompanyant i al final el meu acompanyant no ha pogut venir, no? Doncs aquestes dues persones es posen en contacte i mira, potser algú pot acabar entrant. O a vegades és veritat que nosaltres per compromís hem de tenir algunes invitacions per la companyia i no sempre les utilitzen totes. Llavors és això, no? Que a vegades animaria d'encara que vagin entrades exaurides, que normalment és així, però no està de més si algú doncs està a prop i vol passar per la taquilla, que l'obrim una hora abans de la funció, doncs per preguntar, mira, a vegades sona, no? A vegades hi ha un toc de sort i, i pots obtenir aquella entrada que et penses que t'has quedat sense. Això un estat dissabte i diumenge doncs, és el torn de l'espectacle familiar, en aquest cas doncs, Lumiero, que també ho tenim amb entrades exaurides. Fem dues sessions, una a 11:15 i l'altra a 12:00, un d'aquells espectacles que fem sobre escenari que estan doncs, dirigits des de la primera infància. Dic des de, perquè al final són espectacles que no només gaudeixen els infants o que no només gaudeix la primera infància, sinó que podem anar-hi, no?, amb germans més grans, amb avis, amb tiets, amb els pares i mares... I també es gaudeixen molt.
La primera infància
molt.
Quan és? Són els de bebès, diguem-ne.
Sí, des dels 0 anys, per entendre'ns.
Quin número, eh?
Sí, sí.
0 anys.
0 anys, no? Quan tenen mesos, també... En aquest cas sí que quan fem aquests posem que els menors d'un any l'entrada és gratuïta, llavors doncs, a partir de l'any sí que l'entrada és de pagament. Lumiero és un personatge entranyable i somiador i un explorador de la llum i de la foscor. Per tant, doncs això és el que ens trobarem diumenge en aquest cas a l'auditori. I ja per acabar, a la tarda doncs cinema del cicle Gaudí, Romeria, bàsicament ho volia comentar perquè de fet ja s'ha projectat a l'auditori, però torna doncs dins del cicle Gaudí i és una pel·lícula doncs sobre la memòria familiar que tanca la trilogia de la seva directora, que és doncs la Carla Simón, i aquesta trilogia són Estiu, no?, del 1993, Alcarràs i Romeria.
El Carrat forma part de la trilogia? Sí,
sí, sí. Oh, sí, sí.
Les tinc pendents, bueno, el Carrat no em crida tant, però la d'Estiu del 93 sí que tinc moltes... Igual, ja la trobarem en algun lloc. L'has vista?
Sí, jo l'he vista, sí. Ara no recordo quina plataforma la vaig veure, però la vaig veure i tampoc no fa tant de temps, eh? Per algun lloc la pots trobar, Carla, segur.
Ja la trobaré. I això que conec a l'actriu, ho dic cada setmana. També ho vaig dir la setmana passada, crec.
Ah, sí?
A la Bruna Cossí,
sí. A la Bruna, sí, em
bueno,
sona
la
això.
La coneixes, que aneu de festa junts o la coneixes de que un dia veu coincidir?
Alguna cosa d'un cotxe, sí, oi sí. Que sí? Era l'anècdota?
Un BlaBlaCar.
Mira com en
No, en un rodatge.
Un rodatge.
No té ni idea.
Vaig coincidir 3 hores.
Una mica més, però sí, no... Ah. Ella no té ni idea de qui soc jo. Si la pregunta és si ella sap qui sóc jo, Carlos,
sí,
no.
Jo vaig li dir que, escolta, jo també conec a Carles Díaz, dirà qui.
Exacte. Val, per si, clar, bueno, ojo, que hi ha un Carles Díaz a TV3 que potser el coneix.
Ah, sí, ah llavors dirà, el de TV3, dic, no, la Ràdio Castellà, i no el recordarà.
Que jo quan estava a la tele... M'arribaven mails que eren adreçats a l'altre.
De l'altre cap.
I que em convidaven a calçotades i no sé què. I ostres, jo amb la gent de quin programa jo he d'anar a fer una calçotada, saps? I és que es confonia. Ja està.
Pobre, i l'altre no hi anava. Que no li arribava la invitació.
I què havia de fer jo? Rebotar-lo a mi mateix? O sigui, que clar, és que no...
No, clar. O respondre persona, dient... Aquella persona potser no té amics perquè no l'han convidat més a les festes perquè no hi anava. O sigui, pensem en aquesta història. És
podries
carn de pel·lícula.
Podries haver infiltrat per allà, no? Sí, no, jo vaig rebre la invitació. Pensava que anava per mi, no?
Ho estic fent malament tot avui, veig, eh? O sigui, qualsevol cosa que ja fins...
No. Estic pensant en una altra realitat, no? Que hagués passat si... Sí.
Exacte.
Mira, si hi haguessis anat.
És el guió per una obra de teatre, per exemple.
Sí, una pel·lícula de Carles Simón.
jo crec que seria, buscaria un guió millor, la Carla Simó, segurament, Vale, doncs ho deixem aquí, Anna. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem a la propera.
Que vagi molt bé.
Per cert, tot preparat ja per Sant Josep. Perdona, ja he pujat la música, ja em vols fer... tot preparat per Sant Josep, ja? Quin dia cau?
Dijous.
19 de març.
Un dijous.
Dijous, eh? Dijous. Vale, vale. I que no caigui en cap de setmana o alguna així, o...
No, 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 no. Cau en dijous. Sí, sí que és cert que, bé, és aquell Sant Josep que al final les escoles el dia 20 fan festa, per tant és un, no? És un, no sé si pont o...
Home, aquí a Castellà seria un pont, clar, no? Sí.
El dia 20 fan festa, perquè fan festa el dia 20? Què passa?
Perquè si el 19 és festiu, doncs diuen fem el 20 i tenen 4 dies.
Sí, sempre tenen aquells festius de lliure elecció i un d'ells, doncs, evidentment, és el dia 20 de març, que és un divendres, per tant ja fan festa dijous, divendres, dissabte, diumenge. Aquí tenen un...
Ben trobats.
Quants dies. Però, vaja, tot bastant enfilat, diguem.
Vale, molt bé. Ara posem allà algun espelma a algun lloc per veure que no... tinguem, perquè el record que té la gent un moment de Sant Josep és de sol i de...
Sí, l'any passat va ploure i es va haver de traslladar a l'Espai Tolrà a veure.
La gent té el record de sol i tu dius, l'any passat va ploure.
No, l'any passat va ploure, és que és així.
No encerto una avui.
L'any passat va ploure, jo pensava que ho deies per això.
No.
L'any passat va ploure, esperem que aquest any el temps doncs ens respecti.
Vale. Anna, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Que vagi bé. Adéu, adéu.
Pilar, què tal, com estàs?
Estic molt bé.
Molt bé, eh?
Molt bé.
Escolta'm, saps què? Penso que el 8M se't queda petit.
Per què?
Pensant en el Dia de la Dona, he mirat la teva, la contra que va fer la Cristina Domènech ara fa un any, i vaig pensar, la vida d'aquesta dona, és que el 8M se li queda com petit, no? Perquè podríem parlar tantes coses.
No. A veure, penso que el Dia de la Dona no hi ha cap dona que se li quedi petit. No. És... penso jo, algo que s'ha lograt, que se li dona impuls i que està molt ben concebut.
Nosaltres ho fem avui parlant, per exemple, amb tu, perquè trobem que ets una dona exemplar i és per això que t'hem portat.
Jo diria que no sóc exemplar amb res, però bueno...
Anem a provar-ho, això, aviam. Avui què has fet? Avui que és divendres, aquest matí t'has aixecat?
M'he aixecat, ja et vaig dir ahir, o us ho vaig dir si era el Dani, que tenia hora amb la Mercè Jiménez, que és la meva doctora, d'aquí que no vaig poder venir a les 10. Si no, m'hagués aixecat normalment, esmorzar, netejar una mica la terrassa, perquè tinc una gateta, i netejar la seva terra, i fer o bolillos, o ganxet, o simplement... els deures de memòria, perquè vaig a una classe de memòria i com els xiquets es posen deures.
Es posen deures. Escolta'm, això, o sigui, però són activitats del casal, llavors totes aquestes,
sí,
no? És...
Sí, i acabat, doncs torno a casa, dina, i a les 5 entro a una classe de pintar roba.
Pintar roba?
Sí. Uh-huh. En aquest moment estic preparant per a un coixí. És tipus un arbre, I si no, pues, he fet altres coses, però vaja, el primer que he de dir és que sóc la més patosa de la classe. que m'ha d'ajudar tothom. I després tinc una cita... amb la regidora de la gent gran.
Amb l'Àngela Bailén, llavors. Sí,
a les 7, aquí dalt, una mica més amunt d'aquí, a mà dreta. I ja està. Si marxem al poble, la setmana que marxem al poble, al cap de setmana, pues, a una hora o altra del divendres marxem. I a una hora o altra del diumenge tornem.
M'estàs parlant de només un dia, o sigui, de tantes activitats que fas.
Un cap de setmana.
No, escolta'm, però quantes activitats fas llavors? Ah, és que no pares. Per això et dic que ets molt activa.
El dilluns ara no faig res perquè anava a bolillos, però com que la vista m'està marxant a forces com dures que diuen els castellans, pues, no, ja no vaig a bolillos. O sigui, el dilluns me'l quedo, però, claro, i ja estem als deures. La de Ganxet me posa deures. Dimarts vaig a Ganxet, de 3 a 5. I dijous a classe de memòria. I tota la tarda, si puc, faig els deures de la classe de memòria, perquè sí, vaig a memòria perquè la memòria em marxa. I així encara me'n recordo del que ha dit la Maite. Divendres anava al club de lectura, però jo acabo de llegir un llibre de guerra i la guerra és horrible i m'ha deixat una mica tocada. Al darrer capítol que vaig proposar-me fins al punt final, al darrer capítol just està el poble Corbera d'Ebre. A dalt, al cementiri, a les parets del cementiri, estava el meu pare, que l'havien cridat per Quintes, no perquè ell tingués edat, i estava allí i el bombardeig va caure una bomba i li va omplir de batalla els ronyons. No va morir en aquell moment, encara va viure tot el que el cor li va resistir a un hospital a Girona. Però ja, bueno, a part, és pràcticament el final, perquè allò és la Guerra de l'Ebre, la Batalla de l'Ebre. I la per ell ja va acabar, i estava acabant. Veto aquí que m'ha remogut. No perquè jo no ho sabés, sinó perquè vaig pensar que era un llibre que sí, que tocava la guerra, però no. És un llibre que quan l'acabes és molt, molt dolorós per a mi. Ara, que a mi m'encanta llegir, pues no sé cap a quin cantó tirar. M'agrada molt de Libes i li he llegit diverses coses, però en aquest moment no. Algo que fer riure, no. Perquè m'agrada l'humor, diguéssim, britànic. No perquè em facin riure, perquè no me'n fan. Ha de ser algú que em digui que em faci riure a mi. Veto aquí que ni contes, no me'ls crec. En fi, d'amor ni pensaments.
D'amor no t'agrada, no?
Vaig estar 56 anys casada. Prou, prou. I no vaig estar malament, però ja n'hi ha prou. I total, que he quedat a... No sé quan me tornaré a llegir. Veto aquí que al club de lectura vaig anar i em vaig despedir. Vaig dir, no puc vindre a un club de lectura si no llegeixo. I em van dir, bueno, pues quan et trobis bé ja vindràs, la Josefina, que és, bueno... una que s'encarrega d'allí.
La Josefina total. Llaurador, potser és, o...
Suposo que sí, suposo que sí. Però gràcies que me'n recordi del nom. En fi, total, em va dir, si passes per aquí, entra, i aquí tindràs un lloc, en fi. Jo vaig intentar quedar bé, que és el que m'agrada, i ella es va portar molt, molt bé. I ja som... El dijous, que ja no vaig a cap lloc, però sempre faig coses que m'han quedat a casa. Vull dir, parada, però m'estic. Faig el dinar, o si preparo per l'endemà...
Tot això, Pilar, tens 90 anys ara mateix, no?
Sí.
90 anys. Com ho fas per mantenir-te tan activa, llavors?
A veure, sempre vas estar, potser. Activa. Ho vaig ser molt i molt, i no és per presumir, no? Però... Els anys em van passar en factura, amb la vista que he dit, amb l'oïda. En fi, dels 5 que tenim em queda al paladar. I, en fi, i el tacte. Total, que continuo sent activa. Però ni pensaments, ni pensaments. Jo sempre vaig dir, no he fet res, i ma filla diu, però per què dius que no has fet res? En fi, ella sempre vol que sí.
I dins d'aquesta agenda teva que tens, t'hem convidat avui a venir aquí, també t'hem posat una mica de deures per venir fins a la ràdio. Gràcies,
no sé,
per això.
Jo no sabia que venia a fer. La Mercè em diu, dic, no, és que me'n vaig a la ràdio. Com que te'n vas a la ràdio? Perquè ella sap que jo marxo a les estius al meu poble.
Quin és el teu poble, per cert? Perquè he mirat una mica la teva biografia.
Calaceit. Calaceite.
Com li hem de dir, Calaceit o Calaceite?
Tu digue-li Calaceit. I Calaceite ho posa al cartell. Per cert, és Calaceit, amb què de quilo, perquè és un poble ibèric. I és Calaceit. Ah, ja t'he dit, amb què de quilo. I, però bueno, Calaceite. És un poble que abans pertanyia a Valderroures, però va venir la guerra, va guanyar Franco, i com que no podíem enraonar català, de cap manera, ni per a dir bons dies...
Com us ho fèieu, llavors? Us inventàveu un llenguatge nou, no? Barrejàveu el català amb el castellà?
Automàticament ens van passar a dependre del Calliz. Esta la primera. I ara et diré, hi havia dues dones que anaven a portar el dinar, que llavors es feia, els homes marxaven al matí allà de fora, i les dones els hi portaven el dinar. I una amb l'altra, va estar va, en català. Les van posar al quartelillo 2 hores. Només per dir a on anaven i bon dia. Vull dir, allà va estar completament, bueno, com tot el català, perquè ens reunim català allí, perquè som de la franja de Ponent. Total, que automàticament el menescal va ser castellà, el secretari de l'Ajuntament va ser castellà, els mestres van ser tots castellans, i a més de que portaven el castellà, ens deien invariablement que hablàvem mal. Total, que a més de 4 els van avergonyir, van enraonar el castellà com Déu els va encomanar, i jo a tot això, ja després de la guerra, a Calaceit només hi havia els olivers, i la gent només tenia feina les olives per replegar-les. I amb la meva mare vam anar a parar a Caspe, que almenys allí... bueno, la pobra li tocava anar a rentar quan estava l'aigua freda, si se ho podien rentar elles o la cridaven.
Quina edat tenies quan vas anar a Caspe?
Aproximadament 9 anys.
9 anys.
Però fins als 7 vaig estar amb la iaia Antònia, una persona meravellosa, i m'estimava en bogeria. Em tenia del néixer, perquè la meva mare sempre va anar a fer feines a l'hostal, aquí, allà on la cridaven si
perquè
feia.
Perquè vas quedar orfa quan tenies mesos, tu, no?
És no, a dir, 3 anys.
3 anys tenies. Com...
Vaig complir 3 anys a l'octubre, el meu pare va morir a Rades d'any, i la guerra es va acabar, si fa una fa, bueno, va acabar l'1 d'abril, però, en fi, així va anar la cosa. La iaia Antònia em tenia amb ella, i amb un bombardeig a Calaceit va caure a la font de l'aigua, i tota la gent que estava allí, perquè rajava molt poquet, perquè havien fet malbé alguna cosa, perquè en la República va posar aigua al poble, a les fonts, no a les cases, a les fonts. I la meva mare anava a rentar. Tot el que ella em va tenir sempre. La meva mare sabia llegir i escriure, i li escrivia les cartes. Total, al matar l'home a la font, llavors li va dir a la mare, deixa-me-la per a companyia. O sigui, tenia 3 anyets, però ja havia estat amb ella sempre. E inclús una filla que tenia, que es va casar en un guàrdia, em sembla, d'Assalto, i va anar a parar a Màlaga, quan vaig lograr connectar amb ella, ja era jo molt gran, ja havia tornat a Calaceit.
Ja havia mort, per tant, la iaia Antònia, no?
Va morir als 7 anys.
Quan tu tenies 7 anys va morir la iaia Antònia?
I llavors vaig passar 2 anys amb una germana del meu pare, I si pot ser d'aquests dos anys, no direm res.
Perquè hem de dir que tu quants germans tenies?
Éreu
quatre, eh?
Tres noies i el noi.
I què se'n va fer dels teus germans llavors quan va morir el teu pare?
La meva germana gran... bueno, això sí que t'ho puc explicar. La meva germana gran va estar amb els meus avis, perquè la meva mare, al morir el pare, els va posar tots en col·legis d'orfanos de guerra. I aleshores, jo, com que estava a la Antònia, no vaig anar. Però l'Espina, la meva germana, que es deia Maria Espina, es va enyorar i es moria, i el del col·legi va anar a avisar. I va anar amb la iaia a replegar-la. I la tenien amb ells, amb la iaia i mon iaio, els legals, els pares del meu pare. I quan va dir que ell podellano, que la gente volviera, que no s'hubiera manchado les manos de sangre, tots cap a casa. I els meus avis i ma germana arribaven amb l'auto de línia, que llavors li diem l'hispano. I quan va arribar a la societat, li van prendre un iaio, de la mà, se'l van quedar i allí el van matar a garrotades. La mateixa gent del poble. Després, quan es va poder, estava a la cuneta. Ell i tots els que van fer la mateixa fi. No havien fet cap mal, però... Sempre he pensat que volia que digués on estava el meu pare, però el meu pare estava enterrat a Girona. No el van creure. És igual, perquè per la cançó que sigui, quan van a la cuneta em van trobar, sembla que són 14 o 15, no els he comptat i no he anat al cimitiri a veure-ho. Però de seguida que es va poder, Fernando La Torre era un ric de Calaceit, i tenia influències. I pel cantó que sigui, va lograr que li donaren permís per a desenterrar-los. Un dia, comentant amb sa filla, em va dir, és que també teníem un familiar amb aquestes que estaven enterrats a la cuneta. Això jo no vaig ser partícip. I allà va sortir el meu pare, el meu avi i més. Bueno, estan tots en una fossa comuna, amb una gran pedra de granito negre i cada nom en una placa penjada a la paret del cementeri. La primera vegada, quan es va fer, van escriure-ho pintat el nom, però ho va prendre el temps. Es va borrar. I llavors va haver una segona vegada que vam tornar a col·laborar i a pagar el que correspongués i està gravat. O sigui, ara ja no es borrarà.
Anem a Casp. Va, arribes amb 9 anys, no?
Sí,
m'has dit? 9 crec, anys. 9 anys. Sí. Com va ser la vida allà a Casp?
Allà a Casp, arribo a Casp i amb ma mare no teníem a anar. I vam viure molt poc, els corrals de pastors tenen una caseta amb foc a terra i més o menys perquè que el guarda, el pastor, viu. I allà estàvem, però li deien, és que no és legal, Mercedes, aquí no pots estar. Bueno, doncs un tros més enllà, al mateix carrer, hi havia una noia que es deia Carmen Sabalza. I tenia un tio, carnal, germà de son pare, que es deia Benito. I la filla el havia deixat, la dona es havia mort de càncer, i la filla el havia deixat perquè el gendre volia anar, i ell no va deixar anar mai a ningú. Total, que estava sol. I Carmen li va dir a ma mare, Mercedes, si quieres ir con mi tío, allí tendrás casa y comida. I és el que vam tenir, casa i comida. Mai li van pagar a la meva mare ni un cèntim. Teníem comida, però aquest home feia de paleta i es dedicava a anar allà de fora els diumenges, perquè els dissabtes també treballava. i havia de fer la verdura, això sí, la verdura, vam menjar bona verdura, molts arbres fruiters, i jo vaig estar super abastida. També es criaven a casa gallines, que de tant en tant menjava un pollastre, i també es criava conills i porc. Tot això ho fèiem. O sigui, pel menjar i el dormir, que teníem a dalt una habitació amb un llit de allà en deien sis pams, és igual, per a dormir ella i jo.
Sí, sí.
Mai li van pagar un cèntim. O sigui, no es pot dir, i molt menys, que estés emparada amb ell, de cap manera. T'he de dir una cosa, jo a 12 anys ja vaig marxar... dos anys vaig anar a l'escola, amb aquest...
Com vas arribar allà a CASP i vas anar-hi?
Sí, vaig anar a l'escola, és igual, vaig començar el gener i el juny. I el juny ja no em va passar a segundo, perquè vaig començar per primero, ja em va passar a tercer. Però van venir els maquis, que no van venir, però bueno, ho van fer veure. I allí van posar els soldats a les nostres escoles. Així que el tercer grau vam anar a aquest pati, en aquell pati, en aquell pis, a l'altre. Però vam fer tercer. I ja se'ls van endur i vaig passar quart. Quart el vaig fer sencer i bé, amb tranquil·litat. I a cinquè vaig començar al setembre, però el dia 7 de novembre vaig haver d'anar
a treballar, no?
A treballar, de minyona. Tenia 12 anys.
12 anys. Escolta'm, quin és el següent pas després de cas? Perquè vull arribar a castellà, aviam, perquè... Com és que has arribat aquí? És que si no se'ns en va el temps, Pilar.
Bueno, doncs ho farem saltant.
Vinga, va.
Saltem? Bueno, vaig estar servint pròximament un any, com que era en Guàrdia Civil, el van ascendir, i em quedo sense feina. La meva germana gran, que en duia 4 anys i mig, ja estava a Barcelona, i acabada de complir 13 anys, vinc cap a Barcelona amb ella. Allí començo a servir, a casa d'un periodista, de l'Arco, però bueno, hem de saltar, no? Vale, vaig anar a casa d'uns altres, en fi, deixem-ho. Vaig estar amb dues germanes, una era modista, l'altra era bordadora. O sigui, també havia d'anar aprenent coses. En fi, tornem-hi. Arribem a 23 anys que em vaig casar. I deixem tot l'altre perquè va ser servir.
A on et vas casar? On vivies quan et vas casar?
Vivia
a Barcelona,
però em vaig casar a Rubí.
A Rubí, aquí al costat, mira.
Perquè el meu marit estava de Masovers, amb una masia que pertanyia a Castellbisbal. Bueno, vam estar a Castellbisbal, ja avui casats, 12 o 13 anys, perquè els fills poguessin estudiar algo més que la primària, ens vam baixar a Molins de Rei. Allí van fer, els dos grans van fer batxillerat i el petit va fer l'altra. És
la formació professional, potser?
La professional. Sí. I amb la professional es va treure de tècnic d'electricitat. Els altres no van acabar el batxillerat perquè l'un li va faltar el grec i a la noia a l'anglès. O sigui, no tenen el títol. I de Molins de Rei ja vaig vindre a castellà. Perquè tot això vaig anar i vindre al meu poble. Però anar i vindre.
Veig que sempre, que a les 6 sempre hi vas, no? Encara hi vaig.
L'any passat que hi vaig estar 4 mesos, jo sola.
Quan, què vas, alguna temporada d'estiu, potser, o quan és que hi vas?
Sí, perquè la temporada d'hivern tinc dos pisos, però vaig a buscar la llenya del foc.
Ah, ostres.
I no m'hi deixen. En fi, hi ha de Molins de Rei la Eva, ma filla petita, perquè a 40 anys vaig tindre una filla que es diu Eva, i és amb la que estic aquí, i arribo a Castellà fa 11 anys fets.
T'ha portat ella, diguem-ne.
Sí, va morir el meu home de càncer. Ella va ser la que ens va portar, i sempre que hi havia resultat d'una analítica o algo important, ella estava allí. I quan va morir el meu home es va incinerar al Callís, i a l'índema va dir: mama, anem. Allí no s'havia fet cap tracte ni res. I era una incògnita. Jo havia estat sempre amb el meu marit i ella estava amb el seu. Però, mama, anem? Anem. I no vaig vindre sola, tenia dos gates per a companyia. I aquí estic, fa 11 anys.
11 anys.
Quan vaig arribar, jo amb el meu home havíem sigut de socialistes. Ens pagàvem una petita gota. I al vindre cap aquí, de Molins de Rei, jo vaig vindre aquí i vaig dir: tal, tal, porteu. Havia d'anar jo a buscar la baixa, però hi va anar una neboda meva, que ells també sabien, perquè a Molins de Rei era los Penyarroyes, perquè jo no era sola amb el meu home, ma neboda s'havia afiliat, ma germana també. Elles després, pels seus coses, es van desliar i jo vaig continuar liada amb els socialistes. O sigui, ja sóc a Castellà com a socialista. I com a socialista és quan m'heu donat aquesta, com diria, rellevància, que figura que tinc, però que mai he tingut, ni la tinc perquè...
Home, no crec que sigui per això, Pilar, sinó és perquè per el tipus de persona que ets, una persona, ets un referent, 90 anys, molt activa, una persona que reflexiona molt sobre tot el que fa, que llegeix molt, vull dir, home, això és molt, molt destacable.
He llegit bastant, els 100 anys de soledat.
Ah, sí? I l'has entès? Perquè jo... M'ho has d'explicar, Pilar,
Si vols que te ho explique, te ho explico. Per a mi, 100 anys de soledat, una persona com jo, que m'agradaria viure en una casa de pagès, amb tots els animalets, i igual que vivíem al Caspe, a casa del tio Benito, però una casa de pagès. I aleshores, aquests 100 anys de soledat, no considero com a tal soledat. A més, a Caspe hi ha grups de masies, que allà en diuen torres, i la gent està, diguéssim, més o menys apanyada uns amb els altres. Vull dir, jo sí que la vaig entendre, però no li vaig donar la importància que més o menys se li ha donat. Després vaig llegir Solitud, aquí, de la catalana. Sí, que tenia nom d'home. Es va haver de fer per nom d'home. Ja me'n recordaré. I resulta que jo diria que és igual.
Que és igual?
Que és igual. No tinc prou saber per dir que és un plagio. No. No. Però la solitud...
Escolta, i de tant llegir no t'han vingut mai ganes d'escriure? No sé si fer algun diari, potser unes memòries.
Vaig escriure l'any passat per als Jocs Florals, perquè jo tenia una cara que anava a pasturar, i un dia em va marxar i vaig escriure això i m'ho van premiar. Però, a veure, fa molts anys volia escriure la meva biografia, però vaig començar. I es va quedar el paperet al caixó, que quan vaig anar a veure la senyora Coll, va dir: mira, aquí tens això. O sigui, no.
No. Pilar, sense acabar el temps, escolta'm, gràcies per venir, per fer un foradet a la teva agenda i poder visitar la ràdio.
Gràcies per convidar-me. Però, de veritat, i te ho repeteixo, no... Soc ningú. No sóc ningú.
Això ho haurem d'avaluar els altres, no? Qui ets, també? Des de fora, també? No, no, si no estic d'acord, Pilar? No, no, dius si que no sóc ningú.
Si ara saps què passa? Digues. Que tothom vol tindre 90 anys i ser com jo.
Home, quanta gent signaria? Quanta gent?
Ja, ja m'ho diu, ja els he dit, posa't a la cua.
Pilar, moltes felicitats també pel Dia de la Dona.
Gràcies, allí estaré, perquè aquesta tarda em diran el que hi ha. Em va demanar la Bailén, tot se me'n va. Em va demanar per llegir una petita cosa. I li vaig dir, si trobes una altra, agafa-la. Si no, jo te ho faré. Però...
Aviam si poder, l'any que ve podries llegir...
La seguretat en mi no hi és.
Pilar, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
La podem... Digue.
De veritat. Jo no tinc cap importància.
Ets humil.
Ojalà si hagués pogut estudiar, poder la tindria, però no la tinc.
La tens, Pilar.
Vaig anar 2 anys a l'escola.
Avui, a les 7 de la tarda, en aquest acte de la lectura del manifest del Dia de la Dona, a la sala de petit format de l'Ateneu, això que ja estic pujant,
allà dalt, allà a la dreta. Sí, m'ho va dir, i vaig dir, ja no estan els gegants, i sí, allà a la vora.
Allà a la vora. Gràcies, Pilar, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, doncs, hem sobreviscut aquest el magazín d'avui, aquest fil de veu amb aquesta... d'aquestes mancances, escric espessíssim, vull dir, estic demanant moltes disculpes, és el que toca, vull dir que no...
Has demanat moltes disculpes avui.
Estic entelat avui, no, el cervell està al 50%. Si ja de per si ja no funciona gaire bé, imagina't.
Si ja diuen que utilitzem una capacitat del cervell molt baixa, no?
No ho hem desmentit, això?
Ah, no sé, diuen. No sé si és mentida o no. Diuen tantes coses al món que després no són veritat.
És que diuen... ja és mitja mentida. Per tant, no, te falta aquí la font, falta demostrar-ho. Bé, doncs...
Que ja estaria, no?
Ja estaria.
Que marxem.
Sí, que tingueu molt bon cap de setmana. Ens escoltem la propera setmana.
Apa.
I apa, adéu.
Adéu.
Gràcies per la seva presència, a vostès des de casa seva. Gràcies. Tanquem la paradeta. Bon cap de setmana. Fins a veure.
De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà, la redacció.